Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Mete els seus interessos diferents.
Doncs, en fi, pot ser que les properes setmanes veiem cap a on evoluciona aquest conflicte amb els guionistes. Guillem, Paula, moltíssimes gràcies. La setmana que ve podem... No, crec que no podrem retrobar-nos dimarts tampoc, eh? Però si no, serà l'altre. No,
que,
no patiu.
Cap problema, aquí estarem.
Que vagi molt bé, gràcies. Adéu.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dijous 18 de maig del 2023. Encara ressona fort, tot el que va passar ahir a l'Etihad Stadium. El partidàs del Manchester City i la pallissa descomunal al Real Madrid a les semifinals de la Champions. La premsa espanyola i també internacional en va plenes, es rendeixen a l'exhibició del City ahir i a la figura, sobretot, de Pep Guardiola sense pal·liatius. Per això, d'aquí a uns minuts, en directe al Tu Diràs, trucarem Ferran Soriano, el director executiu, el CEO del City Football Group. Però primer, deixeu-me passar ràpidament pel Palau Laurana, perquè fa només uns minuts el Barça d'en Bol ha certificat la classificació per la final a 4 de la Champions. Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit des del Palau Blaugrana, Aleix.
Han rematat la feina contra el GOG de Dinamarca i lluitaran, atenció, per guanyar la tercera Champions seguida.
Sí, exacte, per la tercera Champions consecutiva, el Barça, que avui havia de complir el tràmit després del mes 7 aconseguit a l'anada, han guanyat 36-31 contra el GOG, però el que és més important és que han aconseguit el bitllet per la Final Four de Colònia. El Barça el 17 i el 18 de juny tornarà a lluitar per una nova Champions. És la 11a Final Four per la que classifica el Barça, que aviat és dit, 11 Final Fours de 14 edicions. És sens dubte el rècord absolut, un Barça que jugarà la seva 5a Final Four consecutiva. I a aquesta hora de la nit, en directe al Tu Diràs, ens acompanya un protagonista de luxe. Digament, bona nit i moltes felicitats.
Bona nit. Gràcies.
Heu aconseguit l'objectiu, esteu ja a Colònia, però i a més, de quina manera hi arribeu sense haver perdut cap partit, amb uns resultats molt bons a la Champions, però també pel que fa a les sensacions, ara m'ho diràs tu, però molt bones.
Sí, les sensacions són molt bones. El trabajo que se está haciendo con el equipo ha sido muy bien toda la temporada. Perdimos solo un punto en Kiel y la verdad es que muy contento, pero bueno, ahora llega el más difícil y nos tenemos que poner en forma para llegar ahí bien y intentar ir hasta el final.
S'ha complert el primer objectiu, però aquest equip ha demostrat que té molta gana. L'any passat vau fer història perquè vau ser el primer equip que aconseguíeu dues Champions consecutives a Colònia. Aquest any s'ha d'anar per la tercera. Té aquest equip arguments per guanyar la tercera Champions consecutiva?
Sí, claro, vamos ahí para ganar. Queremos hacer historia. Al final, aquí en el Barça se trata de eso, de intentar dejar una huella importante, y ganando esta tercera Champions sería algo increíble. Está claro que va a ser muy difícil, hay muy buenos equipos ahí, pero iremos ahí con toda la confianza y también con todo el respeto para los demás.
El Barça ha estat l'últim equip en classificar-se, també s'han classificat el Chelsea, el Paris Saint-Germain i el Magdeburg alemany, que en aquest cas debuta a la competició. Aleix, t'escolta el Dica per si el vols felicitar des de l'estudi.
Sí, només una pregunta, tindrem temps de parlar-ne d'aquesta Final Four, que és el cap de setmana del 17 de juny, però Dica, hola, bona nit, felicitats.
Hola, gràcies, bona nit.
Només un dubte ara ja, a 15 dies vista. És la Final Four més difícil d'aquestes últimes que heu jugat, perquè heu guanyat els dos títols, perquè tots els rivals saben que sou, no, els vigents campions?
No, porque creo que la más difícil, a ver, veremos ahí, pero la más difícil por mí, desde que estoy en el Barça, ha sido la del año pasado. Jugamos un equipo alemán en su país, ganamos la semifinal, que el Kiel siempre, creo que nunca había ganado el Barça en Colonia contra Kiel. Entonces creo que ha sido la más difícil. Ahora este año hay un equipo que nos está costando, el Magdeburgo. Kiel sé que siempre es difícil, y el París, que está haciendo una muy buena temporada. Entonces será duro, está claro, però vamos a ir con toda la confianza y con todo el respeto para los demás.
Molt bé, a celebrar avui la classificació i anirem parlant d'aquesta Final Four. Felicitats, Dica.
Gràcies, gràcies.
Una abraçada. Molt bé, Laia, alguna cosa més des del Palau?
Sí, per tancar, Dica, creus que el Barça és el favorit a la Final Four?
Si miras el papel, lo que está pasando, somos favoritos porque hemos ganado dos seguidos, entonces no nos podemos esconder. Pero esto se demuestra al final en la pista, en el campo, en los periódicos es muy fácil de hablar, pero hay que jugar en la pista.
I Dica, si es guanya Colònia, tercera Champions consecutiva, també seria la tercera teva consecutiva, seria una fita molt important. Tu, si guanyeu la tercera Champions, et comprometries a complir una promesa si la guanyeu? No et pregunto què, Dica, ¿serías capaz o no de decir, venga, faré eso si guanyo la tercera?
Sí, vale, si ganamos la tercera...
Mira, fem una cosa, t'ho deixo pensar, parlem abans de la Final Four.
No, no, però ja lo tengo.
Ah, ja ho tens, espera.
Si ganamos la tercera, me corto el pelo y haré un color.
Doncs això seria molt important pel Dica, perquè les seves trenetes se les estima molt i molt, però ens ho apuntem i tant de bo et veiem, Dica, amb el cabell ben rapat perquè has guanyat la tercera Champions. Moltes gràcies i a celebrar-ho.
Gràcies, gràcies.
Doncs que... queda aquí aquesta proposta del Dica Men. Perfecte. Laia, gràcies, fins
doncs
ara.
Doncs les valoracions del Dica, això és tot des del Palau Blaugrana. Bona nit.
Molt bé, bona nit, Laia. Cap de setmana del 17 i 18 de juny, la final a 4 d'aquesta Champions d'handbol amb el Barça buscant la tercera seguida. També buscarà la tercera Eurolliga, en aquest cas la tercera de la història. El Barça de bàsquet aquest cap de setmana a Kaunas. Després, el Tu Diràs, farem una prèvia molt especial del Barça-Madrid de demà, de semifinals a les 8 del vespre. De fet, si el Barça guanya demà el Madrid tancarà una setmana negra.
Manchester City 4, Real Madrid 0, i ara sí, el Madrid to the street. El Madrid al carrer.
Que és una derrota que duele mucho, pero a veces puede pasar en el fútbol que tú llegas a una semifinal de una Champions, que entra un rival fuerte, que juega mejor que tú y que merece llegar a la final. Y para nosotros no hay otra cosa que pensar a la próxima temporada, a la próxima Champions League, y aprender de esta derrota, intentar de ser mejor.
Lo que hemos conseguido es llevarlo al salón de cada año y estar allí. Eso es el, creo que es lo mejor. Y algún día toca. Algún día toca jugar una final de la Champions. Y si vamos a menudo jugando final de Champions, algún día la ganaremos. Seguro. Yo soy culé. Soy del Barça, de todos lo reconocéis. Lo sabéis, vaya. Tardó mucho. Perdió 3 o 4 finales de la Copa Europa antigua para ganarla. Porque somos el City y vamos a ganarla cada vez de año. Pues pasa, pues la lección del año pasado la aprendes. Y así está. No hay más. Por tanto, es estar cada año ahí, cada año. Eso te hace equipo grande.
I el City és un equip gran, perquè un any més serà a les instàncies finals d'aquesta Lliga de Campions. El 4-0 contra el Madrid encara cueja i molt, i en volem parlar en aquest inici del Tu Diràs amb el director executiu del City Football Group, Ferran Soriano. Hola, Ferran, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, molt bé.
Moltes felicitats. No sé si encara dura l'eufòria 24 hores després.
Bueno, ja anem una mica de baixada, perquè el diumenge tenim un partit a casa contra el Chelsea, en què podem guanyar per nosaltres, o sigui que ens tornem a posar a treballar.
Sí, 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 això no dona treva, no? El City que pot fer història, amb 3 finals, aquest diumenge contra el Chelsea, com deies, la final de la Cup amb el rival ciutadà i aquesta final de la Champions. Déu-n'hi-do, no?, haver arribat a finals de maig tenint l'opció de guanyar aquests 3 títols.
Sí, estem molt contents, i com tu dius, està ben dit, no?, és arribar amb l'opció. I he sentit ara que ho deia el Pep, i és el que dic jo també a la nostra gent. El que volem, el nostre objectiu és arribar al final d'abril, principi de maig, amb opcions de guanyar-ho tot. Perquè això vol dir que hem fet la feina bé i que alguna guanyarem. Potser serà una, dos, tres o cap, però estem a totes.
Havies vist alguna cosa semblant a la primera part d'ahir? Deia Joan Pazzi aquest matí aquí al Monarracó amb el Basté que el Pep ja havia dibuixat el que passaria a la primera part, no? Que ells no van quedar sorpresos perquè ja ho havien vist en els entrenaments, que va sortir a la perfecció.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el que vam veure ahir és rellevant perquè és molt visible, en el sentit que hi havia centenars de milions de persones veient aquest partit per la tele, però vosaltres, que sé que seguiu la Premier League i, per tant, seguiu el Manchester City, nosaltres juguem així cada dia. Algunes vegades ens surt pitjor, altres millor, però al nivell d'intensitat, al nivell d'intel·ligència tàctica, si mires el partit que vam jugar últimament, els dos partits grans que hem jugat a casa, contra l'Arsenal o contra el Liverpool, eren similars. També és cert el que has dit, que estava pensat. I jo, perquè tinc el privilegi de veure el que pensen i com ho treballen, i sé que el que van pensar va sortir.
Deia el Pep també ahir, el dolor ha durat un any, no? Deia en alguna resposta en castellà. S'ha tret una mica un pes de sobre al City, perquè va ser molt cruel el que va passar l'any passat també al Bernabéu.
Sí, sí. És veritat que va ser molt cruel i que ens ha quedat una miqueta clavat, no? I això es veu també quan el sorteig, quan ens va tocar el Madrid, doncs, evidentment, va ser un regal molt gran, però hi havia una certa alivi de dir, bé, almenys intentarem resoldre el que no vam resoldre l'any passat, no? Ahir els va tocar a ells marxar amb la cara llarga, però fa exactament un any som nosaltres els que vam marxar amb la cara molt llarga del Bernabéu.
Aquí a Barcelona hem tingut la sensació que és el primer cop que la premsa de Madrid, que el futbol espanyol en general, es rendeix a Pep Guardiola, no?, amb elogis desmesurats, i li reconeix la seva aportació al futbol i la seva genialitat. És que ahir, clar, no hi havia res més a dir, no?, després del que va passar sobre el terreny de joc.
Sí, és clar, al final et queda sense arguments, però no està bé descobrir el que ha fet el Pep ara. El Pep va fer una feina extraordinària al Barça, al Bayern i al Manchester City, que portem 7 anys. I al final, la feina, o sigui, el gran valor, el llegat, com deia algú, és que el Manchester City és avui un club madur i consolidat a dalt, consolidat al top. I això es veu perquè, doncs, si guanyéssim aquest any la Lliga, seria la tercera seguida, serien 5 en 6 anys, que és una cosa extraordinària, i també perquè els últims 3 anys hem fet 2 finals de Champions i una semifinal. I això, aquí és on es mesura la feina de cada dia, amb la consistència. Després, és cert, si et surt un partit molt bé, doncs llavors tothom admira. Però la feina del Pep és extraordinària i estava feta abans del partit d'ahir.
Sí, sí, de fet el futbol és un pèl injust, no? Perquè la feina que heu fet durant aquests 10 mesos, que com dèiem abans, portar-vos a les 3 grans finals de les 3 grans competicions, això no ho pot dir cap club a Europa. Cap club a Europa arribarà a les 3 grans finals de les copes del seu país, de la Lliga del seu país i de la Champions, que és la gran competició, no? Per tant, la feina està feta. Però és cert que se us mesurarà més o menys depenent de si es fa el triplet, no, Ferran? I això és un pèl injust.
Sí, així és el futbol, però la mesura externa no és la que fem servir nosaltres, no? Nosaltres fem servir la mesura interna. I tu has parlat de 10 mesos, jo t'ho parlo de 10 anys. Nosaltres portem aquí 10 anys i el creixement d'aquest club ha sigut espectacular, s'ha convertit, com deia, en un club madur i dels grans, i d'aquí no caurà. Hauríem d'equivocar-nos molt i molt i molt, que no ho farem. El club està en aquesta posició, a la posició d'entre els grans del món, per quedar-s'hi. I aquesta feina no es fa en 10 mesos, es fa en 10 anys.
Et puc confessar que aquí a Barcelona fa una mica de ràbia veure que catalans que us estimeu al Barça, no?, com el Pep, com tu, com el Manel, com el Joan Patzi, que avui parlava amb un arracum al Basté, que estigueu fent tot això allà i no es pugui fer aquí, no?, que el Pep es buidés en 4 anys aquí per tota la pressió que hi ha. Hòstia, fa una mica de ràbia tot plegat.
És part de la grandesa del Barça, no? El Barça és més que un club, per això, també. Però jo crec que aquí, com tu dius, hi ha molta gent molt qualificada de molts llocs del món. T'has oblidat de mencionar, el Chiqui, per
sí,
exemple.
Sí, Chiqui,
però,
sí, sí.
Però a Barcelona també, eh? A Barcelona hi ha gent llesta, gent que s'estima el Barça, gent que comença a fer el recorregut ara i que, per exemple, acaben de guanyar la Lliga. Després de tot el soroll del malament que estava tot, doncs ha guanyat la Lliga i amb bastants punts per davant del segon.
Té molt mèrit, no? Amb això acabo. Té molt mèrit el que ha fet Xavi Hernández i el que ha fet el Barça en un moment realment delicat, institucionalment, com estava econòmicament el club. Ferran, des de la distància, com ho heu vist?
Com tu dius, amb molt de mèrit, perquè coneixem el Barça, perquè coneixem la indústria del futbol, ens fem una idea de la dificultat econòmica, de la pressió, del nivell d'estudoll, i amb tot això que vingui un grup d'entrenador, un entrenador o un grup i un jugador que guanyi la Lliga, em sembla un mèrit espectacular i em sembla un punt de partida molt bo per tot el que pugui fer el Barça els propers anys. Mm. Abans tu deies que a vegades ens ho mirem malament, doncs jo crec que en general els catalans a vegades pequem de no reconèixer el mèrit dels que tenim i el mèrit del que fem. I per qualsevol club del món, i pel Barça també, guanyar la Lliga és un motiu d'orgull, de satisfacció, de reconeixement i un punt de partida per créixer.
Sí, tant. Per això es va celebrar com es va celebrar, amb una rua pels carrers de Barcelona que feia molts anys que no vèiem. I, de fet, avui la plantilla directiva del Barça, staff, estan fent un sopar també oficial a Gavà per celebrar aquesta Lliga que ha costat tant i tant de guanyar. Ferran Soriano, si et demano només quin títol dels tres et fa més il·lusió, et mullaràs? T'ho dic perquè, clar, heu guanyat tantes Premier seguides, la CAP també s'ha guanyat, hòstia, no? Jo suposo que la Champions ha de fer molta il·lusió, no?, aquest any.
Sí, no, jo t'ho puc explicar de forma totalment racional. El nostre pa de cada dia, aquí en anglès en diuen bread and butter, no?, que és el pa i mantega de cada dia, és la Premier. La Premier és el que reconeix l'esforç i al final... Jo, com a responsable d'una organització de gent que penca i que penca molt, quan guanyem la Lliga, doncs es reconeix totalment l'esforç i val molt. Ara, la Champions té un valor simbòlic. Té un valor simbòlic, en general, de dir, doncs, hem arribat a dalt de tot, no? I com tu dius, com que la Lliga l'hem guanyat molts cops, doncs ens fa més il·lusió guanyar la Champions. Però no la canviem per la Lliga, eh? La Lliga l'hem de guanyar sempre que podem i hem de lluitar-la perquè és la representació de la feina de cada dia. I ara és la nostra concentració, no la volem deixar escapar. Això sí, després posarem la il·lusió en guanyar la Copa i després en guanyar la Champions, que és el que ens falta i és cert que ens fa il·lusió.
Posaria la cirereta al pastís. Aquest diumenge estarem molt pendents aquí a RAC1, 5 de la tarda, hora catalana, Manchester City-Chelsea a l'Etihad Stadium, que pot tornar a viure una d'aquelles nits especials, com va passar ahir contra el Real Madrid. Ferran Soriano, no t'emprenyem més. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe. Moltes felicitats, de veritat, pel que veu aconseguir ahir, ja ho diré, i sobretot per la feinada que esteu fent, com deies, en tots aquests anys, i molta sort pel que queda, que pot ser una temporada històrica.
Moltes gràcies a vosaltres. Estem molt contents.
Una abraçada forta, gràcies.
Una abraçada.
Ferran Soriano, en directe al Tu Diràs, a les 10:47, per parlar una mica del que es va viure ahir a l'Etihad Stadium i d'aquesta temporada increïble que està fent l'equip de Pep Guardiola, que pot acabar d'arrodonir-la en les pròximes setmanes. Aquest diumenge, primera parada, el 3 de juny, dissabte 3 de juny, la segona, amb la final de la FA Cup contra el Manchester United, i el dissabte 10 de juny, la gran cita, aquesta final de la Champions contra l'Inter de Milà a Istanbul. Ahir la Champions... I avui tenim l'Europa League en marxa, els partits de semifinals tornada de l'Europa League, que han de decidir també els finals, els finalistes d'aquesta competició i també de la Conference League. Quim Salvador, hola, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, molt bona nit.
Tenim un partidàs igualadíssim al Ramon Sánchez Pizjuán.
Doncs mira, falten 2 minuts més l'afegit i si això s'acaba així, van 1-1, aniríem a la pròrroga. Partidàs, el que estan disputant la Juventus i el Sevilla, atacs constants, oportunitats a dojo a totes dues àrees, actuacions per emmarcar tant d'Szczesny a la porteria de la Juventus com de Bono a la porteria del Sevilla. S'ha avançat la Juve al minut 65 amb gol de Vlahovic, que acabava d'entrar al camp, i ha empatat el Sevilla 6 minuts més tard al 71 amb una canonada sensacional de Suso amb l'esquerra des de fora de l'àrea. Abans hi ha hagut rematades al pal, ocasions claríssimes, com et deia. El Sevilla, al llindar del descans, just al final de la primera part, li han pispat un penal. Entrada xalabrada de Cuadrado, que arriba tard a la pilota, que colpeja el peu esquerre d'Oliver Torres, i... que ni l'àrbitre, el neerlandès Dani Makelie, ni des del VAR, aquest nom us sonarà, Paul Van Boekel, que l'Inter Barça no va veure aquell penal per mans de Dumfries.
Avui era molt clara, també.
Doncs sí, no ha volgut, o vaja, no han volgut, no han considerat que fos penal. S'està acabant, minut 89, el Sevilla de José Luis Mendilibar, que està volcat sobre l'àrea de la Juve, que tota la segona part està jugant més aviat al contraatac. Atenció a l'atac del Sevilla, la centrada, corna, Bé, segurament els dos equips ho volen resoldre, però pel partit que estem veient, si això s'acaba així, gaudirem d'una bona estona més de futbol. Ui, la rematada al travesser. Ara mateix el Sevilla, En-Nesyri amb el cap, ha enviat la pilota al travesser. Som al 89 amb 40 segons. Està el partit emocionantíssim. Empat a 1, aniria molt a pròrroga, però... no, el travesser no l'ha tret el porter Chesney altra vegada amb una mà fantàstica.
Doncs 1-1 el Sevilla i la Juventus. L'altra semi també la tenim igualada, però en aquest cas hi hauria un equip que seria finalista.
Sí, seria la Roma de José Mourinho. Tenim un empat a 0 al Vallarena de Leverkusen. La Roma va guanyar 1-0 al partit d'anada. Per tant, amb aquest resultat passaria la Roma.
Doncs així ho tenim. I a la Conference League, mira... Ara mateix la Fiorentina i el Basilea jugarien la pròrroga i el West Ham United es classificaria per la final. Estem pendents que s'acabin aquests partits, però hi ha molta emoció en tots els enfrontaments, tot a tocar d'un gol que ho pot canviar absolutament. Ja tenim per aquí el Joan Poquí. Hola, Poquí.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Molt bé. La Maria Ferrante Vidal. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
Bona nit. I l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs.
Bona nit.
Com esteu, bé?
Molt bé.
Sí?
Home.
Esteu tranquils?
Sí, sí, sí.
Esteu contents després de la nit d'ahir?
La rua s'hauria d'haver fet avui. No, avui
avui s'hauria d'haver fet la rua. Tenim Mourinho a tocar d'una final europea o l'altra, eh?
La felicitat,
ara,
la felicitat mai és...
Vindrà, vindrà.
És efímera.
Ha... Sí, és efímera. Sempre hi ha un núvol que t'acaba amargant la nit i la felicitat i l'alegria.
Molt bé. Fem una pausa, va, i ara obrim tertúlia. Estem pendents dels finals de tots aquests de partits de l'Europa League i de la Conference, a veure quines finals europees també tenim, i parlarem una mica del partit d'ahir, del que ens acaba d'explicar Ferran Soriano, i de moltes coses més. Hem d'anar a Kaunas avui, que demà hi ha un Barça-Madrid d'Eurolliga. T'imagines? T'imagines demà?
No, no m'imagino.
La setmana negra, la setmana negra, per tancar-la, si demà guanyes el Barça. Ara seguim, 9 minuts i les 11.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën.es.
A Obramat tenim les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai, amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC més 1. Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Amb el Joan Poquí, l'Anaïs Martí i la Maria Fernández Vidal, ja els hem saludat abans d'anar a la publicitat i hem arrencat el Tu diràs amb dos grans protagonistes, protagonistes d'aquesta nit i de la nit passada. Dic a Mem, des del Palau Laurana, amb el Barça ja classificat per la Final Four de la Champions, 17-18 de juny, lluitant per la tercera Champions d'en vol consecutiva. Seria una cosa inèdita i mai vista. I després hem trucat i hem pogut felicitar i saludar uns minuts Ferran Soriano, director executiu del Manchester City, després del bany que vam viure ahir. No hi havia prou sabó, ni al Regne Unit ni a Manchester pel que vam viure ahir. De veritat, quina meravella, quina meravella. I estem pendents ara de com queden les altres finals de les competicions europees amb el Quim Salvador. Tenim pròrroga al Pizjuán?
Doncs sí, s'ha acabat el partit, 1-1, el mateix resultat que l'anada, i per tant, pròrroga al Sánchez-Pizjuán d'aquest partidàs que estan disputant Sevilla i Juventus. És a punt d'acabar el partit a Leverkusen, l'altra semifinal. En som ja al 94 i mig, l'àrbitre n'ha decretat 8 d'afegit, 0-0 al marcador. Si això s'acaba així, es classifica la Roma de José Mourinho. No és d'estranyar, doncs, que el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso estigui posant setge a l'àrea de Mourinho. I pel que fa a la Conference League, a punt d'anar també a la pròrroga el Basilea Fiorentina, 1-2 per la Fiore. A l'anada va guanyar el Basilea precisament a Itàlia 1-2, i en canvi, ho deies fa un moment, ho té fet el West Ham, que va guanyar l'anada contra l'AZ Alkmaar, i de fet ja és a la final, ha guanyat 0-1 també a terreny neerlandès. Per tant, primer finalista de la Conference League, el West Ham. Estem pendents de conèixer l'altre de la Conference i els dos de l'Europa League.
Doncs tot obert, tot obert. És cert que, mira, està apretant el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, però no podrà. Mourinho tornarà a treure pit.
Espera't, que queden 3 minutets.
Sí, i segur que ens visitarà avui Mourinho per treure pit d'aquesta classificació.
Jo no sé quin fa més ràbia dels dos.
Ja m'ho imagino. Ja m'ho imagino. Amb qui anaves aquesta eliminatòria? No anaves amb cap?
No anava amb cap,
però... esperant que els dos quedessin eliminats.
Sí, però entre Mourinho i a Tuerce Botas, em sembla que em cau més simpàtic el Mourinho.
Sí?
Sí.
Hòstia.
Dóna més joc, no? Dóna més joc.
Home, fa més gràcia.
Ja ha arribat a un punt de comicitat del personatge.
És un meme.
I a la final amb qui aniries, llavors? Si fos Mourinho contra Sevilla o Juve, amb qui aniries?
Amb Sevilla o Juve.
Amb Sevilla o Juve, això sí que ho tindries, clar. Molt bé. I a l'altra final?
Bueno, no ho sé.
A l'altra final, amb qui vas? Amb el Manchester City? O amb l'Inter de Milà? Ja, musicalment hi ha duel, eh? Hi ha duel. Són els dos enganxadissos.
Ah, vale.
Digues, va.
Escucha'm.
Si no pots estar escuts. Un dia em dedicaré a comptar les vegades que diu cotxe.
M'agrada la paraula.
No,
Blue Moon és un temazo, eh?
Clar, amb quina
paraula?
Blue Moon.
No, Blue Moon, la cançó.
La cançó del City. Mira, posa-li la de Blue Moon, a veure.
Això és una versió, això és la... És, no sé si és la...
És la Malaguer? No, aquesta és més rockera, diguem.
Hi ha versions més...
Més tranquil·les, sí. L'altra és més romàntic, mira, l'altra és més romàntic.
L'altra sembla la Baila Morena.
No, ja està dit que no. Bé, amb qui aneu, i explica'm què vau sentir ahir, si us plau, després de l'espectacle.
Jo crec que intervindré l'última perquè no sé si estaré en la línia de tothom, perquè o sigui, futbolísticament va ser un espectacle, va ser un bany, una lliçó futbolística, i va ser molt interessant la cura d'humilitat del Real Madrid. Veure el Madrid perseguint ombres pel camp va ser com reconciliar-te una mica amb la Champions i dir, està bé, aquí també us pot passar això, perquè sembla que fa molts anys que no passava una cosa similar. I per tant, en aquest sentit em vaig reconciliar molt amb la Champions, que pensava que era la competició del Madrid. Dit això, no sé si comparteixo tant... no sé com dir-ho, la riota que s'està fent del Madrid per haver... Pel com, la comparteixo, perquè evidentment va ser això, una cura d'humilitat pel Madrid, perquè no van estar en el partit en cap moment, i la manera com el City el va golejar, doncs és humiliant. Ara, recordem que els han eliminat a la tornada de semifinals de la Champions, els vigents campions. No sé si el barcelonisme està com per donar lliçons de riure's d'un Madrid que cau en semifinals de la Champions la temporada següent d'haver guanyat la Champions. Saps què vull dir?
Sí, però el com deu pesar.
El com, claríssimament.
Perquè l'any passat, sent inferiors a molts rivals o preveient-se inferiors a molts rivals, van aconseguir fer una cosa única, esotèrica, i clar... Que quan ja t'imaginaves que potser ho tornaven a fer i tenien la quinceava a tocar, hòstia, aquest alleujament que et
sí,
queda...
Sí, totalment. Jo, mira, des de l'òptica blaugrana, Crec que el que podria generar una mica més d'il·lusió és el fet de que a mi em sembla que aquesta golejada posa una mica les bases o obre l'escenari d'un possible canvi de cicle al Madrid. És a dir, que és com l'evidència que al Madrid s'està acabant alguna cosa i que a veure com ho gestionen perquè no els hi passi una mica com li va passar al Barça. Que aquell cicle guanyador ha costat moltíssim de regenerar, confiant sempre en uns mateixos jugadors que gràcies a tot el que han fet els hem anat perpetuant en el temps, doncs ha costat molt regenerar-ho. I jo crec que al Madrid se li posa per davant una miqueta aquest escenari, i des de l'òptica blaugrana per mi és aquí on està una mica l'esperança i la il·lusió de dir, potser el Madrid ha tancat ara o està tancant un cicle guanyador. Ara, que l'eliminin en semifinals de la Champions, no sé si em sembla molt per assenyalar-los. El com? Claríssimament sí. Claríssimament,
i a la final sí. Vas amb el City, clarament?
Sí.
Val.
No és per semifinal de la Champions, és que és semifinal de la Champions, i a quants punts està la Lliga?
14.
14.
De la Lliga. Però estem d'acord que si haguessin guanyat la Champions, lo de la Lliga
canviar totalment la valoració dels uns i els altres.
La valoració, fins i tot la valoració d'una Lliga guanyada pel Barça.
Home, i tant, perquè són vasos comunicants, jo crec molt en aquesta teoria.
Però no l'han guanyat. I ells tanquen una temporada havent guanyat el Mundial de Clubs contra l'Alilà, l'Alalí, l'Alilà, l'Alalà, l'Alalà, la Supercopa d'Europa
contra l'Alemany, els alemanys que van eliminar el Barça, sí.
I guanyant la Copa, aquesta sí que em sap greu, contra el Osasuna, havent eliminat el Barcelona a semifinals, aquesta jo crec que és l'única cosa que poden, de la que poden treure pit.
El 0-4 aquell de la tornada de semis, sí. El Camp Nou, que sí que poden dir-te que te la van fotre, sí.
I queden, no sé quants punts quedaran a la Lliga, però un grapat llarg de punts, i humiliats a la Champions, humiliats pel City 5-1
futbolísticament,
per tant, home, jo crec que sí que és una temporada com perquè
es replantegin
com perquè es replantegin coses i es pot considerar una temporada potser un fracàs absolut, però fregant el fracàs absolut.
Això dic que pot ser l'avançala d'un final d'etapa del Madrid.
Jo estic segur, ahir periodistes que coneixen a Florentino diuen no, perquè no és així, Florentino. Estic convençut que tallarà caps, perquè una altra cosa no s'entén. Un equip que ja té que les seves bases són de 34-35 anys. Parèntesi.
Compte que hi ha gol al Pizjuán.
Acaba de marcar el Sevilla, una centrada fantàstica de Brian Hill i Paredes de cap, diria que és Paredes, amb una molt bona rematada a l'alçada del punt de penal, posa el 2-1 que classificaria el Sevilla per una nova final de l'Europa League. Què, Paredes? És la Mela el que ha fet el cop de cap. Demano disculpes. La centrada ha estat de Brian Hill, la rematada de la Mela, 2-1, som al minut 5 de la pròrroga, encara se n'han de jugar 25, però el Sevilla que posa un peu a la final de l'Europa League, a més remuntant aquest partit de tornada, perquè s'havia avançat la Juventus amb el 0-1 de Vlahovic, Suso ha fet l'1-1 i ara ja, al minut 5 de la pròrroga, 2-1 a favor del Sevilla. L'altre partit ja s'ha acabat, s'ha classificat la Roma de José Mourinho amb el 0-0 al Bayern Arena contra el Bayer Leverkusen, i també tenim a la pròrroga el Basilea Fiorentina, continua l'1-2.
El West Ham, l'altre finalista. Per cert, ara m'estava imaginant una Supercopa d'Europa City-Roma Guardiola Mourinho aquest estiu.
Ens agrada molt aquest estiu.
No, deixa'm acabar, només, i seré molt ràpid. Podeu ser amb la Juve i aquestes mandangues de l'Europa League i la Cochambre League aquesta, la Copa de Fira.
De los tiburones fracassados.
Sí que jo sí que crec que el Madrid està amb un claríssim fi de cicle, i ja ho estava abans, perquè té la base dels seus jugadors són futbolistes que tenen 34, 35, 36, 37 anys la Luquita, i faig el parèntesi que volia fer. Detall del qual el Barcelona faria bé en prendre nota, aquests fins a cicles diguéssim vinculats a les a les tardors, al ocaso del futbolista.
Però si n'hi ha un que no seguirà, deus estar content.
No, dic que el Barcelona hauria de prendre nota també a l'hora de fer la remodelació de la plantilla. Però d'altra banda el Madrid sí que té també una base per pensar en el futur. Té Camavinga, que és un tros de jugador, té Tchouaméni, que està fent una temporada molt fluixa, però que és un jugador que pot tenir futur, i té algunes peces amb els que pot somiar. En qualsevol cas, jo crec que és una temporada no, potser no nefasta, però molt dolenta al Madrid.
Ahir, perdona, 15 passades en els primers 15 minuts, va completar el Madrid.
Clar,
és que és molt bèstia, això d'ahir, la primera part.
Bé, és que és un altre futbol. És una altra lliga, és una altra manera de jugar. És no una altra manera, perquè aquesta manera de jugar del City, doncs, aquí resulta força
és
reconeixible. És la manera, però és una manera molt més ràpida i molt més contundent.
Clar.
Perquè, clar, tot evoluciona.
I
és molt difícil, absolutament.
Aquí estem a punt de... Podríem ser el tacatacatim. El tacatacatim, podríem ser.
És molt difícil aguantar les temporades amb opció de fer triplets amb aquest nivell. Vull dir, que tu estiguis en condicions de poder guanyar una Lliga, una Champions i una Copa, em sembla que és el repte més complicat, i és en el que fallen equips com el Madrid, que s'ho juguen tot a la Champions, perquè estarem d'acord en que s'ho juguen tot a la Champions i la Copa, doncs mira, ha arribat així una mica perquè has anat passant ronda i has eliminat el Barça i després t'ha tocat Osasuna i has tingut la sort de guanyar-la, però quan tu et jugues totes les figues amb un mateix paner passa el que passa, que a vegades doncs no et funciona. Però el Madrid porta repetint aquesta estratègia com a mínim, tres temporades.
Sí.
I s'ho jugaven tot a la Champions, i la resta, si arribava, doncs era un de més. I què passa? Que aquest any doncs no els hi ha arribat reservar-se només per 6 partits, perquè és molt difícil si tu durant l'any tampoc no estàs competint al nivell en el que està competint el City i la Premier en general. És que és impossible.
És que això el Madrid ho ha fet molts cops.
Per això, com a dividida la Lliga tant com aquesta temporada.
Mira,
la
sèptima de Mijatovic ve una temporada que dimiteixen descaradament de la Lliga. No, ja, però jo sóc... Per mi són últims anys, aquests.
A la... 98, has de parlar.
Sí, però vull dir que és una cosa que va en el seu historial. El seu palmarès està així. La Champions que guanyen, la vuitena que la guanyen...
El 2000 contra el Leverkusen, és aquesta?
No, el 2000 és contra el València.
Ah, perdona,
la
2002...
Contra el València és una temporada en la qual Madrid acaba cinquè a la Lliga i fastidia el quart, que si no recordo malament era el Saragossa, i no pot anar a la Champions perquè l'equip que s'havia classificat entre els quatre primers per anar a la Champions no pot jugar perquè el Madrid guanya plaça. Guanyant la Copa d'Europa, i la UEFA en aquell moment no permetia que hi hagués més de 4 d'un mateix país. Ara sí que ho permet, si hi ha 4 equips d'Anglaterra, per exemple, i el campió és anglès, permet que hi hagin 5. Aquesta temporada guanya la Lliga el Deportivo de la Coruña. El 2002-2003, el Madrid... Perdona, 2001-2002...
Sí, la de Leverkusen, aquesta sí que és la de Zidane, fa un golaç.
La de Leverkusen, aquella Lliga et diria que la guanya el València. Però no estic segur.
Vale, t'ho miro en un moment, home.
I si anem encara més enrere en el temps... Les cinc primeres... Les àmfores en blanc i negre, que és el Madrid de Di Stéfano, sí. Arrasa Europa, perquè li posen els rivals que ell demana.
La guanya el València posen, el 2002, sí.
2002,
València, Depor, Madrid i Barça.
Correcte, el València d'aquell Rafa Benítez. Va ser. Doncs en l'època del Madrid de Di Stéfano, Europa va guanyar 5 Copes d'Europa seguides, però a Espanya, a la Lliga Espanyola, li va guanyar Lligues a l'Atlètic Club 2 seguides, i li va guanyar 2 Lligues seguides al Barcelona, d'Elino Herrera. És a dir, això del Madrid, dimitir de la Lliga i centrar-se en el trofeu Santiago Bernabéu, que és la Copa Europa, això ho han fet gairebé sempre.
I aquest és l'any que la lògica futbolística s'ha imposat, perquè el que va passar l'any passat tampoc no era lògic. Hi havia un factor sort emocional i de saber competir molt fort, però futbolísticament el City sempre ha estat un equip superior.
I que van tenir sort, no passa res.
Això,
la van buscar, sí, la pots buscar.
El futbol també és això, també és sort, i l'any passat la van tenir, però és que no podia ser que durés de forma permanent el factor sort.
A mi em va sorprendre el Madrid.
La incompareixença, sí. L'alineació ja d'entrada. Bueno.
Sí, però tot, la preparació del partit, ja es van veure superats des del minut 1 fins al 45, després és cert que desperten en un moment, tenen un travesser, perquè bé, tenen jugadors de molta qualitat, però en general és com si haguessin sortit derrotats, o aquesta sensació em va fer a mi.
Sí, però clar, l'any passat hi havia futbolistes com Benzema que arribaven molt bé. Aquest any Benzema no, i el bany d'ahir no va ser un bany més gran perquè tenien aquí el pequeño canguro, que diria el Puquí, que va treure unes manoples. Sí, sí.
Tibó.
Clar, llavors quan tu tens un porter així que et salva de tantes, li has de donar les gràcies de que no t'hagin marcat 4 o 5 gols més, tranquil·lament, perquè hauria pogut passar.
La victòria d'ahir s'uneix a una nòmina de grans espectacles futbolístics que ens ha ofert Pep Guardiola, no? Jo crec que avui, jo ara li comentava al Ferran Soriano, crec que és la primera vegada que veig unanimitat a la premsa espanyola, a la premsa de Madrid. Ahir senties les ràdios de Madrid, que les vam sentir aquí.
Com si fos nou el futbol de Guardiola, també us ho dic. Dius, no és nou, aquest senyor porta fent això. Mira, que ho fes amb el Barça i no li reconeguessin, no s'explica, però pots pensar, mira, és la primera vegada que agafo un equip, ha tingut sort perquè té bons jugadors, el que vosaltres vulgueu. Però en el moment en el que hi ha... t'ho fa amb el Bayern, perquè va guanyar Bundesligas amb el Bayern, t'ho fa amb el City des de fa que 10 anys t'ha dit el Ferran Soriano. Doncs home,
no,
diguem...
ells 10 anys, ell porta 7.
Ells 10 anys i Guardiola 7.
7 temporades, sí. Guanyarà 5 Premiers en 7 temporades.
Clar, ara ja diguem que la cosa cau pel seu propi pes, però que Guardiola porta fent això molts anys, vaja, és una evidència.
Però a mi em va sorprendre ahir, de veritat, la contundència, els elogis desmesurats que hi havia a Madrid, la premsa d'avui, rendida absolutament, perquè és que crec que no hi havia... A vegades tenien...
És que
tenien
no podien agafar enlloc
sí,
més.
No, és que tiene a Messi... Clar, que ara ja no... Ara ni Haaland va fer falta.
Sí, però Guardiola té un hàndicap amb la premsa espanyola i és, bueno, primer, evidentment, a part dels que tots coneixem, que és catalanista del Barcelona, el Barcelona és un hàndicap allà i aquí. És a dir, tu has de demanar perdó per tot, per celebrar coses. Has de demanar perdó pràcticament per fer la rua, també. Perquè ho fent segons qui, vull dir, sembla
que ho
fent... Sí, sí, sí. És igual, deixem-ho aquí. Guardiola, a part d'aquests hàndicaps que tots sabem, és veritat que amb el Bayern i amb el City ha estat eliminat de Copa d'Europa pel Barcelona, per Madrid i per l'Atlètic de Madrid en diferents temporades. Per tant, sí que és veritat que podien agafar-se a que fora del Barcelona és veritat que practicava un futbol brillant, un futbol amb la seva empremta sempre, però que a la Champions...
No s'ha traduït en títols,
això és una realitat.
Però som un pèl injustos els periodistes, és cert, jo el primer també, perquè ho mesurem tot per qui acaba guanyant, no? I no mesurem potser la...
És que és una mica
això. Perquè d'aquí 10 anys tu recordaràs els equips per la manera, sí, d'acord, però la manera l'exemplifiquen els títols.
Però, ja ho sé, però és un pèl injust, perquè per un detall que tu hagis fet la temporada perfecta i que per un detall que no depèn de tu et quedis a tocar del títol... És injust, jo crec que és important valorar també al llarg de la trajectòria de dir, hòstia, ha fet no sé quantes semifinals, ha arribat a no sé quantes finals i la va perdre perquè van al pal.
Això ho has de valorar si tu vols fitxar Guardiola com a entrenador i a mi, evidentment, això em semblen com coses per posar sobre la taula a l'hora de valorar-lo a ell com a tècnic, però a nivell de rendiment esportiu a mi em sembla bàsic valorar el que aconsegueixes perquè al final jugues per això, per guanyar títols.
Sí. És que tots els equips de la història han passat a la història perquè han guanyat títols. I han jugat, han fet coses exclusives al camp, però les han fet per aconseguir un objectiu, que és guanyar títols. I tots els equips que han passat a la història, tots. Potser l'única excepció que se m'acut és l'Holanda, la taronja mecànica, que no va guanyar el Mundial ni el 74 ni el 78, però tothom la recorda pel futbol. És l'únic cas. Tots els altres equips que se't puguin passar pel cap de quan tu cites grans equips, tots han guanyat molt gran quantitat
equips
de títols.
I futbolistes.
I futbolistes.
Leo Messi. Si no hagués guanyat el Mundial ara amb Argentina, tots estaríem dient que quina llàstima que encara té aquella assignatura pendent, bla, bla, bla.
Sí, sí, que si no fa el triplet al Manchester City, serà una temporada una mica menys perfecta de la que està fent.
Bueno, ja. Home, si guanya la Champions,
si guanya la Champions
que té pendent...
i perd la cap, doncs mira, Malapata serà d'excel·lent.
Si guanyes la Champions i la Lliga és una temporada increïble.
La Premier la doneu per guanyada, ja.
Home,
sí, però ha estat bonic aquest duel. Realment hi havia un duel maco, no com el que ha passat aquí una mica.
El segon no ha dimitit, diguem-ne, com ha passat aquí.
Jo crec que el segon allà també ha dimitit.
Però
segon,
més tard,
el segon és un loser històric i
això sí, veia venir. És el Pupes.
El desenllaç es veia venir.
És el
jo el gener ja ho veia. Jo veia
com a mínim ha durat una mica més que més enllà del gener, no?
Sí. Hem estat mirant les grans nits de Pep Guardiola com a entrenador del Barça, aprofitant el que vam viure ahir. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Moltes d'aquestes les associem aquí a Barcelona, no?
Sí.
Avui farem un exercici meravellós, sí, que és tornar back to the past al millor Barça de la història.
Ja em perdonareu, però com tota peça de ràdio hem buscat una música... No serem originals, ja us avancem.
Sí, actuen d'aquí uns dies a Barcelona.
Viva la vida de Coldplay.
Saps què passa? Sé que no és original, però crec que per escoltar el que hem d'escoltar...
És el que toca.
És el que toca, i jo crec que no ens enganxem d'escoltar-la.
Sí, això és dissabte que ve, no? El 27, eh?
Bueno, fan uns quants, no?
Bueno, fan uns quants, jo vaig al 27, sí, sí. Val, val, val.
Amb un primer record més enllà de concerts, amb un primer record inequívoc quan parlem de Guardiola, dissabte 2 de maig del 2009, Santiago Bernabéu, jornada 34 de Lliga.
Messi fa una passada a l'espai per Samuel Eto'o, que no està fora de joc. Mira, Samuel Eto'o entrarà a l'àrea per la dreta, a la centrada d'Eto'o, Piqué, la pilota morta dintre de la petita, el xuta Piqué, gol!
Habíamos hablado de un pequeño detalle hoy al poner a Leo delantero centro y Samuel más a la derecha, había una razón, pero es la calidad de los jugadores.
El 2-6, el 2-6 d'aquella temporada, les acaballes d'aquella primera temporada de Pep al Barça, la del triplet, i aquell mateix mes d'unidor, quin meset, 27 de maig, Estadi Olímpic de Roma, final de la Champions League.
La centrada de Xavi per Messi, la rematada de cap, gol! Ale Michel, és pel Carles. Vinga, agafa la Carles, ben amunt, Carles!
Un Guardiola que ho guanyaria tot i completaria el cercle màgic al Mundial de Clubs contra Estudiantes de la Plata.
Pep Guardiola, que no pot contenir l'emoció, llàgrimes de Pep Guardiola, ara que s'ha tancat el cicle, parlava amb Manel Estiarte, tots dos conversaven, no s'ho acaben de creure.
I un altre clàssic molt recordat, en aquest cas el Camp Nou, 29 de novembre del 2010, la maneta de nou ben alt.
El 5-0, a més, és que és un resultat especialment... sí, mític, no? Compte Iniesta amb Bojan, que no estan fora de joc perquè surt del seu terreny de joc, a veure què fa Bojan, davant seu Pepe, la centrada de Bojan per Iniesta, la rematada, gol de Jofren! Gol de Jofren! Gol, 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 gol!
No podem trobar un equip al món que cregui tant en la gent de casa i que siguem tots...
I la sublimació d'aquella temporada, la segona estrella de Wembley. ...28 de maig del 2011, final de la Champions, Barça-Manchester United.
Oh, el dribbling de Messi, sobre Ebra, entra a l'àrea, el segon dribbling de Messi, la dona enrere, oh, quina llàstima, recuperació de pilota de Busquets per Villa, el xut de Villa, gol! Benamunabe!
Que va donar lloc a una de les frases, jo crec, a mi particularment, em semblen més memorables del futbol contemporani, en boca d'un entrenador llegendari, guanyador d'absolutament tot, serà Alex Ferguson, després d'aquella final diria això.
Yes, it's the best team you've faced.
És el millor equip que he conegut, ho accepto. Crec que no és fàcil, però mai ningú ens havia fotut una pallissa com aquesta.
I d'aquella Champions, el zenit futbolístic. Estadi Internacional de Yokohama, final del Mundial de Clubs, i Guardiola decideix sortir a jugar contra el Santos de Neymar sense davanters. És l'orgasme del migcampisme.
Compte Alves, que ha recuperat una pilota, la deixa per Messi, encara Messi, Rafael, el salfà i gol!
Em sembla que el que més ens admira a nosaltres és la continuïtat durant tant de temps seguint estant a dalt. Això...
I molts altres exemples més amb el Barça, i fins i tot també derrotes recordades a les semifinals de la Champions davant l'Inter, o d'altres victòries en altres clàssics.
O la del Chelsea, correcte, aquella Champions semifinals, que el Barça va ser tan superior a l'anada i a la tornada, i que no va entrar i cap a casa.
El resultat ja el sabem, 14 títols de 19 possibles, amb lligues, copes i Champions. Per després anar a Munic, com deia l'Anaïs, domini incontestable d'Alemanya, amb el Bayern, 3 lligues i 2 copes en 3 temporades, allà naixeria, això sí, el duel Guardiola-Klopp, com per exemple, amb un 0-3 dels bavaresos al camp del Borussia Dortmund. A Europa també ho deu, això sí, derrotes a les semifinals. I de Munic a Manchester. On duja ja la setena temporada, a la segona, en aquest duel Guardiola-Klopp, agafava l'avió també, trajecte Alemanya-Anglaterra, amb un Manchester City 5, Liverpool 0, de la Premier, 9 de setembre del 2017 a l'Etihad. Here's Aguero, round the goalkeeper, Aguero scores, as he always does. Això, o un 6-0 el Chelsea de la temporada 18-19, o si anem ja aquesta temporada, per exemple, 7-0 contra el Leipzig a la Champions, 2-4-1 contra el Liverpool i contra el gran rival per la Lliga, l'Arsenal, i sobretot, l'apoteosi d'allí.
Jo crec que Guardiola li fa il·lusió fer el quart. Oh!
Gran talismà, eh? Gran talismà, poquí. Ahir va afinar bé el Damià, ahir va afinar bé, sí, li tocava.
11 títols amb el City, 4 Premiers, a la que pot sumar una cinquena en els últims 6 anys aquest cap de setmana, 4 Copes de la Lliga o una cap, i a les portes l'opció de guanyar la primera Champions.
No hi pot ser el primer entrenador que fa el triplet amb dos equips diferents. Això no ha fet cap equip, cap entrenador, vull dir.
Tens raó, tens raó. Amb què us quedaríeu d'aquestes que hem recordat ara? És difícil o no? Hi ha algun partit que digueu, va, per mi això va ser la millor, la sublimació, sí? El 2-6, sí, sí. Més que el 5-0 al Camp Nou.
No és el millor partit, però és el partit més...
Més que la final de la Champions del 2011, que tothom
jo
posa...
Jo Wembley, com... sí, jo crec que Wembley.
Contra el United?
Sí. I el 2-6.
El 2-6,
sí, sí.
El 2-6 és que, a més, el Bernabéu es va aixecar i va aplaudir, eh? Us recordeu aquesta imatge o no?
Mm.
Això a Cornellà i en altres llocs no passa, però al Bernabéu va haver gent que es va aixecar i va aplaudir.
Sí, com ja ho havia amb el 0-3 mític, sí, de Ronaldinho, sí, aquell pobre home, el senyor del bigoti, que va fer fortuna aplaudint.
El senyor del bigoti, sí, però el 2-6 no ho recordo.
Sí, 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 busca-ho.
Tu què deies amb el 2-6, tu?
I tant.
Tu has dit la final
jo,
de la Champions?
No ho sé, no ho sé, no ho sé, m'ho poso molt difícil. És que els dos són... És que tot és brutal, aquells anys. I crec que a mesura que passa el temps... Ho aprens a admirar i a valorar més el que hi havia en aquells moments, perquè tot passa molt ràpid després. I la baixada... Ostres, és que...
Però jo el gol que he celebrat més d'aquesta època és el de Pedrito a Abu Dhabi, que in extremis...
Fa l'1-1 per la pròrroga, no?
Fa la pròrroga, força la pròrroga. És el gol que des que... De fet, el cap de premsa de la FIFA, estava que hi havia l'estadi, que era argentí, em va venir a cridar l'atenció.
No m'ho crec, sí, vols dir a tu?
I tant. I darrere meu tenia assegut el Fubi, que en aquell moment era col·laborador del País, estava en el Rebombes i el Fubi, i se'm queda mirant, hòstia, aquí. Diu, no he vist nunca nada igual. De veritat.
No sé per què, no em sorprèn.
Sí, jo, de veritat, em sorprèn moltíssim, Joan, que em digui això.
Però sí,
aquell dia,
em
vaig desmalenar, tu.
11 i 21. Hem de fer una pausa, eh? Ara seguim parlant una mica, si voleu, d'algun detall més de la nit d'ahir, d'aquest Manchester City 4, Real Madrid 0. És que hi ha instants que a mi m'han quedat gravat, no? Hi ha moments, Vinícius parant amb Ancelotti descol·locat, els jugadors del Madrid perseguint la pilota i perseguint ombres, vull dir, hi ha moments espectaculars del partit d'ahir. Però després ja parlarem una estona del Barça i avui farem un especial des de Kaunas, amb la Final Four de bàsquet. Però primer, actualitzem l'Europa League. Quim, alguna novetat a les pròrrogues?
Al Sánchez Pizjuán queden 10 minuts més el que es decideixi afegir. Continua guanyant el Sevilla 2-1, evidentment colla la Juve, ara mateix Kies ha tingut una onada molt clara que l'ha enviat als núvols, però 10 minutets i si això no canvia, el Sevilla jugarà una nova final d'Europa League per buscar ja els que seria el seu 7è trofeu en aquesta competició. I també tenim a la pròrroga el Basilea Fiorentina, però fa gairebé 10 minuts que està aturat, no sé gairebé per què. Les imatges de televisió ensenyen algun problema a la graderia.
Sí.
S'han vist gent de les emergències mèdiques anant en aquell sector, però no s'ha reprès el partit, no sé si és la zona dels visitants.
Un aficionat, diuen, que ha tingut un problema, un aficionat de salut, ara, eh?
Doncs deu ser això, perquè hi ha cares de preocupació i els dos equips aturats, i en tot cas han decidit no reprendre el joc fins que no s'hagi solucionat.
A veure què acaba passant. De moment, això ara m'ho estava pensant, mirant així per sobre, clar, l'Inter és un italià, final de la Champions, Roma és un italià, final de l'Europa League, i la Fiorentina, si ho aconsegueix, un altre italià, final de l'Europa League. West Ham és un anglès, final de la Conference. Perdó, la Fiorentina aniria a la Conference, amb el West Ham. Manchester City, anglès, a la Conference. I veurem què passa a l'Europa League, no? Si torna a haver-hi un italià, també, que seria la rapera. Seria quatre italians a les finals, o si no, el Sevilla salvant l'honor una mica de la Lliga Espanyola i arribant a aquesta final.
Però els italians han passat molts anys de gana, eh?
Sí, sí, sí. Per això em sorprèn tant que hagin arribat...
L'Inter, jo diria que és l'Inter de Milà i bueno, la Fiorentina... No, i la Roma
de la Conference.
De la Conference, però feia molts anys que ni tan sols hi eren.
Mm.
Jo a la final, com no, vaig amb el City, no només perquè sigui el City i tot això, sinó perquè per revenja de l'atracament miserable i roí de la temporada 2009-2010, la del Volcán, de l'Olegario Vinquerenza.
Olegario Vinquerenza. Sí, sí.
Vaya ésser...
La tornada va ser la nit dels esparsors.
Cochambre.
23 i 23 de la nit, ara seguim.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Estem de celebració. Els tallers Euro Repar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu.
Ara, si canvies els pneumàtics per uns Eurorepar Reliance o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Eurorepar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Eurorepar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo i trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Bona nit. En els tres sorteigs del triplets de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
el 684, el 109 i el 888.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Quatre minuts i dos quarts de 12. Seguim pendents de l'Europa League i de la Conference, que es tanqui la nit europea d'ahir. Voleu afegir alguna cosa més? No està sucant molt pa, tu.
Ja està
sucat, eh? Val.
Ja, vull dir...
Jo ahir vaig preguntar diverses vegades si estava bé durant el partit.
I què? Sí,
no vas patir.
Saltava la tele.
Per la seva integritat.
Però no vas patir, si ahir va ser...
No, patir no, però sabent. A veure, al minut 70, que és quan... Ara no recordo el minut exacte.
Que és quan marca el Madrid?
Sí. Sí, però no, quan fa el tercer el City...
No, ahir, vull dir, actualment. Minut,
sí, abans, sí, ho tinc aquí. Sí, abans hi ha una ocasió que el Guardiola se'n recorda també a la sala de premsa que diu allò podria haver fet resultat el partit. Sí,
el 3-0...
És el 76.
76, val. En aquest moment, el minut 76, la situació a l'Etihad és exactament la mateixa que la temporada anterior al Bernabéu. És a dir, dos gols d'avantatge del City en eliminatòria, sí, i bany de futbol del City. Exactament el mateix... que passava a la eliminatòria de Ronald Reagan
semis, sí.
I en aquell moment jo no descartava la possibilitat de que Dràcula sortís de la tomba, revifés i tornés a fer el que fa, el que sol fer habitualment, i com que no descartava, fins que no vam fer el tercer militar a pròpia porta, vaig estar no patint, però inquiet. Això sí, gaudint de l'espectacle de futbol que oferia el que va oferir el City durant tot el partit, perquè van ser 90 minuts, una fase més brillants que altres, van ser 90 minuts de submissió absoluta del Real Madrid al millor futbol del City, gaudint d'aquest espectacle, però sempre amb aquesta intranquil·litat que aquests detallets...
Perquè si no acaba el City guanyant el partit, tot aquest superbon futbol i tan xulo, doncs no el disfrutes tant. No, evidentment, gens.
O sigui, si arriba a passar el de l'any passat, gaudiment zero.
Zero.
Ja poden haver jugat tot el bé que tu vulguis.
Això va de resultats.
Arriba a fer Rodrigo el mateix de la temporada passada, gaudir 0-0. Re, home, fuera, cochambre.
Va de resultats, el tema.
Cochambre, tercera.
Hi ha algun jugador del City que voldríeu pel Barça?
Rodri, el mig centre.
Rodri, eh?
Sí. Clarament.
El Joan Joaí, el vam trucar, que estava a l'Etihad, el cap d'Esports de la Vanguardia, l'acompanyen ahir, i em deia...
Talismà, també.
Sí, i em deia, diu, és que... Bé, avui li he vist un fil a Twitter. Rodri és... brutal, o sigui, era el que enganxava i unia totes les línies.
És que va sortir l'argentí, el Julián Álvarez.
Hola, Marta Ramon.
Hola, bona nit.
Invasió de camp de Marta Ramon.
Entra a jugar també. Qualsevol altre equip del món, vull dir, Julián Álvarez seria titular en qualsevol equip. I quin és l'altre també,
Bernardo,
també va sortir... No, Grilli, home,
Marés, Gundogan, va fer un per
Phil Foden. També seria titular indiscutible en qualsevol altre equip. I penses, veus, és que tenen una banqueta increïble. A tu et podrà agradar més o menys.
De fet, ahir
però
surt...
són jugadors que poden ser titulars perfectament.
Julián Álvarez, més jove que Lewandowski, vull dir que...
Exacte.
I que s'hauria anat bé al Barça.
Difícil no és, eh? Però Foden ahir surt absolutament cabraboja.
Com una idea.
No li ensenyen targeta, miracle. Foden ahir, tal com surt, jo em vaig estar cagant amb ell, perquè es mereix la targeta clarament amb almenys dues accions. El que passa que era un arbitratge molt de Champions i no li va ensenyar.
Ara estava mirant que Julián Álvarez és l'únic jugador que pot ser campió del món i de la Champions del City.
Clar, és que estem parlant d'un campió del món que està assegut a la banqueta. És el que deia l'Anaïs, és que quina banqueta.
No, i que té 22
i que
anys.
I entra els últims 3 minuts, 4, no sé quants en quedaven, i arribar i moldre.
No, per cert, Haaland, amb el canvi, tots van veure, no?, el comportament de Haaland amb el canvi. Surt, saluda tota l'estaf tècnic, li dona la mà a tothom, seu a la banqueta, tranquil, feliç, content, i no havia marcat, i l'havien canviat.
I en va tenir una dada molt clara, eh?
Exacte, una, jo diria un parell.
Sí, però aquella que li treu Courtois que va al pal és la més clara.
És que hi ha tres que és paradons de Pequeño Canguro. Clar, hi ha una que jo crec que remata malament, la primera, però hi ha tres que és brutal com la salva.
Canvia molt, no?, la valoració de la temporada. Ara ja mirem-nos-ho en clau Barça.
Home, i tant, són vasos comunicants. En el moment en què el Madrid cau eliminat a semifinals de la Champions en mans del Manchester City de Guardiola, l'eufòria blaugrana és molt més gran. Si el Madrid hagués guanyat la Champions aquest any, evidentment que la Lliga té molt de mèrit i no ho discutirem, clar que no. Però tot s'alimenta quan el rival perd, i és així.
Per mi no. Per mi no. Per mi una cosa és l'eufòria i l'alegria immensa de que el Madrid no guanyi aquesta temporada la 15a, però per mi la temporada del Barcelona hauria estat igual de bona si el Madrid guanya la Champions. És a dir,
sí, és igual de bona, però doncs ja tu t'il·lusiones que... més en el moment en el
ja,
que
una
el
cosa és la il·lusió
rival
i
perd.
I una altra és la valoració de la temporada. Jo penso que són dues coses diferents, entenc, eh?
Jo crec que sí, que són dues coses diferents.
Clar, la valoració has de fer la mateixa de quina està la feina del Barcelona. Que estiguis menys content, sí, però la valoració no és això. Una altra cosa.
Jo crec que la valoració de la temporada del Barça va en funció del que ha fet el Barça. Després és una alegria puntual el fet de que, ja et dic, no tant que el Madrid caigui en semis de la Champions, sinó com cau i la certificació que comença o que s'acaba un cicle, no? I comença una tongada de temporades que potser seran complicades pel Madrid si no les gestiona bé, com ha demostrat el Barça, que si no gestionen bé les etapes postglorioses t'arrossegues durant molt de temps. I per tant, jo crec que en aquest sentit pot ser com il·lusionant pel Barça per això, però per mi la temporada del Barça té molt valor per si mateixa.
De fet, el Barça està celebrant el títol de Lliga ara mateix, en un sopar oficial organitzat pel club, amb l'assistència, Marta, de tota la plantilla, cos tècnic, directiva, m'ha semblat veure parelles, no?, també, de la majoria d'integrants. Estan a Gavà, en un restaurant a Gavà.
Sí, un sopar en què els hem vist arribar. També són els dos executius de més actualitat, el director de futbol, Mateu Alemany, que ha decidit fer marxa enrere en el seu fitxatge per l'Aston Villa i que continuarà al club, i també la presència del director esportiu Jordi Cruyff, que el 30 de juny deixarà al Barça perquè vol reemprendre la seva activitat com a entrenador. Xavi, per cert, per si de cas, ha endarrerit l'hora de l'entrenament de demà a les 5 de la tarda, de manera que tothom haurà tingut temps de recuperar-se en cas que s'allargui una mica la nit.
Hi ha una convidada especial, perquè el Barça hi ha anat penjant fotos, i han fet una cosa que per mi és una mica diferent, que no havien fet fins ara, que és un fotocall.
Sí, sí.
I hi ha la copa.
Amb la copa.
Hi ha la copa.
I es fan els jugadors fotos...
Però la de la Lliga, vols dir?
Sí.
Ja, però és una rèplica perquè li han de donar aquest dissabte,
sí,
no?
Clar, sí, li han de donar aquest dissabte.
D'una altra temporada.
Convidar la copa al sopar. Ja
i tothom fa la foto, el fotocall,
amb
la copa.
I tothom es pot fer la foto.
Una foto fotocall, tots.
I, de fet, el Barça les està distribuint a les xarxes socials i també als periodistes.
Molt bé, molt bé. Voleu comentar això de Mateu Alemany un moment? I ara anem a parlar de carpetes de Mercato. És que...
Jo què vols que et digui?
Uah, és que és tremendo.
Què us sembla?
Anem a treballar,
us sembla,
anem a treballar cada dia a l'expectativa de la sorpresa de la jornada.
No,
d'aquest final de temporada.
Som persones, tots a la vida hem dit hosti, faré això, i després penses, mira, no, saps què, tiro enrere, no ho faré.
Però quina necessitat
ens ha passat a tots, però en un club com el Barça sembla estrany que un tio professional com Mateu Alemany...
La pregunta és, quina necessitat tens de fer un comunicat?
Una nit?
Una nit en què el teu equip acaba de guanyar i que estava més a prop de guanyar la Lliga per dir que X dia aquesta persona sortirà del club però que se seguirà encarregant de la gestió dels fitxatges mentre accepta una altra oferta o no sé com ben bé ara com deia el redactat
quan no s'havia mirat la lletra petita dels altres.
Exacte, sense que Mateu Alemany hagués signat res. L'altre dia quan va sortir a Cornellà Prat hi ha el to de la conversa Isabel Forner, ja era de estar passant alguna cosa estranya, perquè no era el discurs propi d'una persona. És més, semblava que aquell comunicat li hagués com molestat, de dir ara no és el moment de parlar d'això i no és una cosa que jo la tingués massa controlada. No entenc, és una cosa més de les que no entenc.
Jo crec que, evidentment, la gestió de la comunicació, en aquest cas, és surrealista. O sigui, no, és molt difícil d'entendre i, evidentment, tinc la impressió que tots tenim que hi ha detalls, hi ha peces del puzzle, del trencaclosses que no coneixem, que desconeixem, perquè si no té cap sentit tot com ha anat.
O el potser que... és això, encara és més trist, que no existeixen aquestes peces que ens ajudarien a encaixar-ho, sinó que simplement és una mica un sense sentit.
Jo vull pensar que sí. Jo vull pensar que sí, que hi ha algun motiu raonable que tu puguis entendre que els hagi conduït a comportar-se d'aquesta manera tan rara. Entenc que algun motiu ha d'haver. Tot el que s'ha parlat des d'aleshores, més o menys, tot s'havia... S'havia parlat de notícies a diferents mitjans que la Premier s'interessava a Mateu Alemany. Això feia setmanes que se'n parlava.
Sí, gener, febrer, feia molts mesos.
Era conegut que hi havia algun... Tot el que s'ha dit després, clar, és que estàvem desacord amb això. Era conegut que hi havia alguna disparitat de criteri amb algunes operacions, que Mateu Alemany no veu clar la tornada de Messi, per exemple, i d'altres, i amb algunes renovacions de capitans també s'havia transcendit que hi havia disparitat de criteris. En Dembélé també, correcte. El mateix Mateu Alemany, si recordeu, fa un any va fer unes declaracions molt dures amb Dembélé, eh? Per tant... el seu ja classificat.
Sí, eh? Mira, Pere, que s'acaba el partit del Pizjuán i també queda bastant decidit l'altre partit de la pròrroga que teníem a la Conference. Quim?
El Sevilla jugarà la final de l'Europa League el 31 de maig a Budapest contra la Roma. L'equip de José Luis Mendilibar ha remuntat el 0-1 advers i amb el segon gol a la pròrroga, amb 2-1 i acabant amb 10 per l'expulsió d'Ocampos, ha tombat la Juventus. Mendilibar a la final la jugarà el Sevilla, el seu Sevilla, contra la Roma de José Mourinho. I a l'altra competició europea, la Conference League, acaba de marcar la Fiorentina al camp del Basilea 1-3. Per tant, la Fiorentina que ho té tot de cara. El que passa és que està en el temps afegit i, francament, no sé quan queda, perquè no ha aturat el cronòmetre tota l'estona que s'ha aturat el partit perquè hi havia un problema de salut d'un seguidor a la graderia. I s'ha reprès i ara porten 8 minuts d'afegit, però no sé quan queda. En tot cas, la Fiorentina amb 1-3 posa un peu a la final que jugaria, si això s'acaba així, contra el West Ham a Praga el 7 de juny.
Doncs així estan les competicions europees. Insisteixo, eh? 3 equips italians a les 3 finals. L'Inter a la Champions, la Roma a l'Europa League i la Fiorentina, que ho ha d'acabar de tancar, a la Conference. I anglesos n'hi ha 2, Manchester City a la Champions i el West Ham a la Conference, i un espanyol, el Sevilla a l'Europa League, que és la seva competició. És increïble, ara m'ho estàvem mirant. Mira, el 2014 guanyen la final contra el Benfica als penals, el 2015 guanyen contra el Dnipro per 3-2, el 2016 guanyen contra el Liverpool 3-1, van guanyar 3 Europa League seguides. I després, el 2020, van guanyar contra l'Inter 3-2 la quarta Europa League. I abans ja havien guanyat 2 UEFAs, la de l'Espanyol, malauradament aquella del 2007, els penals contra l'Espanyol a Glasgow, i l'any abans, el 2006, havien guanyat 4-0 al Middlesbrough. Per tant, tenen 6 Europa Leagues, dues UEFAs i quatre Europa Leagues, i lluitaran per guanyar la setena. Increïble la trajectòria del Sevilla en aquesta competició, i a més, per com estaven. Estaven enfonsadíssims a la classificació, en zona de descens, i han tingut un calendari complicat, han hagut d'eliminar el Manchester United, un equip que va fer fora el Barça de l'Europa League, i avui a la Juventus i a la Lliga han remuntat des que ha arribat Mendy Líber, i estan lluitant per entrar a Europa, amb el Girona. Ara mateix el Sevilla, que està fent un rush final de temporada realment espectacular. Felicitats, doncs, als seguidors del Sevilla, que podran anar a Budapest el dimecres 31 de maig a jugar aquesta final de l'Europa League Mourinho.
Anava a dir, espera que en fa una altra la Fiorentina, però no. La rematada ha anat al pal. L'1-3 l'havia fet Barak i ara ha tingut un 1-1 claríssim. Un altre davanter de la Fiore ha anat al pal. Això és a punt d'acabar-se. Continua el Basilea 1, Fiorentina 3.
Hem de fer una pausa. Queden 20 minuts per la mitjanit.
Ja has d'acabar la meva argumentació.
I ja has d'acabar la teva argumentació de Mateu Alemany i de tot el que ha passat amb Jordi Cruyff. I després parlarem de la portada d'avui de Mundo Deportivo, que heu posat. Kimmich. A veure, el futbolista del Bayern, s'interessa, si no interessa, si és possible que vingui al Barça.
RAC 1. Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora, perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Els Encants, Torre Glòries, el 22@, RAC, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poblenou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri. Ens trobaràs a la Rambla del Poblenou i al web familianuri.com.
Família Nuri. Restauradors des de 1962.
Vols tenir un paper actiu cap a la transició verda? Mobilitat, eficiència energètica, producte de proximitat, moda...
Participa a la Fira d'Economia Verda i Circular i descobreix productes i serveis que aposten per un model econòmic responsable i una vida sostenible.
Del 19 al 21 de maig al Parc Firal de Granollers. ebc.cat. Fires i festes de l'Ascensió.
Amb la col·laboració d'Agbar.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme. 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre estand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Aquí seguim amb el Poqui, la Maria i l'Anaïs, també amb la Marta Ramon, amb l'última hora del Barça i aquest sopar que està fent la plantilla, sopar oficial a Gavà per celebrar la Lliga. Tenia la paraula, per cert, recordo, oficial ja, la final de la Conference West Ham-Fiorentina. 7 de juny a Praga, la final de l'Europa League, Sevilla-Roma, 31 de maig a Budapest, i la final de la Champions, ja ho sabeu, City-Inter, 10 de juny a Istanbul. Poqui, sobre ràpid, Mateu Alemany.
Que hi havia coses Jordi. Que sabia que era públic i era conegut que podien explicar aquests fets, però la seqüència dels fets, és a dir, en un moment inversemblant anuncien que el club anuncia que Mateu Alemany deixarà de ser del club, al cap d'un temps també s'afegeix, o sigui, ja es parla que Deco vindrà, s'afegeix Jordi Cruyff a l'estampida, decideix marxar, transcendeix que marxa fa un parell de dies, i a l'endemà que Jordi decideix marxar transcendeix també, que se sap, que Mateu Alemany torna.
No té res a veure, per cert.
No, però jo dic, jo el que dic és, aquesta és la seqüència.
La seqüència és així.
La seqüència és així, és així, és a dir, és convidar a que algú interpreti que les coses són relacionades.
Exacte.
Per evitar especulacions, penso que en aquesta situació sí que fora molt bo que Mateu Alemany expliqués, perquè jo estic convençut que al final es redueix tot a una qüestió que ell no ha trobat a l'Aston Villa, possiblement, el que ell esperava trobar, que ha trobat una manera de treballar, unes condicions
menys diferents, jo què sé. El fair play, que es veu que tampoc no tenia tant de marge com
per
semblava.
Per tant, plens poders no li donaven tots com ell es pensava.
Per tant, això jo penso que hauria d'explicar, perquè si no, qualsevol de nosaltres i de no nosaltres pot especular.
El més fàcil és pensar, Jordi Cruyff se'n va, doncs ara jo torno perquè no m'hi porto bé.
És que la seqüència dels fets, com diria un company meu, apesta, perquè clar, una cosa darrere l'altra és que et crees un relat que acabes pensant coses que segurament no són. Però clar, és que l'explicació també de arribat allà a Birmingham i no li acaba de... Escolta, doncs, tenint contracte o tenint marge de feina fins al 30 de juny, no podia anar a Birmingham abans i veure què hi havia i després ja farà un comunicat? Clar. No, és que es filtraria... Com tantes coses que s'han filtrat i fins que el Barça no ho ha fet oficial. No s'ha filtrat que Deco fitxarà pel Barça i encara no ho ha fet?
Sí, ho vam explicar aquí a RAC1 amb els
Aperes. I està allà treballant i tothom el veu a la Ciutat Esportiva, però encara no és oficial. Doncs en Mateu, podia haver passat el mateix, podia haver anat allà, podia haver anat a conèixer el club, a veure la situació, les condicions, i si ho veia clar, anunciar-ho. El que jo no entenc és... Per què les presses d'anunciar-ho? Ja no parlem de que era postpartit i tot plegat a les 10 de la nit o no sé quina hora era.
Les 11.
Sí, eren quarts d'11 passades. Sí.
Que dius, pots fer-ho exactament igual l'endemà a les 10 del matí. Però
és que,
bueno.
És que estàvem tancant la Transmi.
I els diaris, que ens ho van passar molt bé aquell dia.
Clar, no entenc les presses. No, és que potser es comença a filtrar. Doncs com tantes coses que s'han filtrat i que s'han anat parlant fins que
és
no
l'obsessió de voler controlar el missatge i després no només no el controles, sinó que et surt fatal. Sí,
sí. El que hem anat explicant i el que sabem ara és que eren dos carpetes diferents. Jordi Cruyff feia molt de temps que estava repensant-se si ampliar o no aquest contracte que ell sempre ha volgut que fos d'un any, i Mateu Alemany doncs, ha estat aquesta cosa un pèl estranya, com esteu explicant, que és cert que el club fa un comunicat dient que marxa el 30 de juny però seguirà treballant, després ell l'altre dia a Cornellà al Prat fa unes declaracions en què ja matisa, bé, ja veurem què passa amb el futur, jo estic centrat amb el Barça, jo només penso en el Barça, a mi em va cridar molt l'atenció diumenge.
Normal, després de que surti aquell comunicat i et pregunten, tu digués, sí, mireu, me'n vaig a partir de tal, considero això, però fins aquest dia jo estaré treballant. Això hauria estat el més lògic, seguint un comunicat oficial del club. i allò ja no sonava, no sonava d'una manera lògica, el que passa és que clar.
I ahir es confirma això, que ell continuarà, el que ens expliquen, i ahir vam dir també aquí al Tu Diràs, és que en uns dies volen redefinir una mica l'estructura esportiva, però que ara mateix el més lògic, bé, tot, jo crec que tots ho veiem, no? Deco assumirà la part més esportiva de l'àrea esportiva
i Mateu Alemany. Deco farà de Jordi Cruyff i Mateu Alemany farà de Mateu
sí,
Alemany.
Sí, però
amb matisos, evidentment.
Tu creus que Deco, tu creus que Mateu Alemany i Jordi Cruyff estaven en paral·lel, a la mateixa alçada, que ningú estava per sobre d'un altre, no?
No, jo crec que Mateu
estava per sobre. Jo crec que Mateu estava per sobre.
Director de futbol està per sobre.
El que no ens han descartat és que estiguin en paral·lel ara. Que Deco i Mateu treballin en paral·lel, que cap dels dos sigui, estigui per sobre d'un altre en el càrrec, sinó que un sigui més part esportiva i l'altre sigui part financera o de fair play, clar, que però que treballin en paral·lel.
El que
això
passa
és una
que jo
opció
crec que
no
estem,
descarten.
Això és així, però jo crec que estem en un punt de per tal com estan les coses a l'entitat, que qui porta, diguem, la carpeta del fair play i de les finances té molt de pes. O sigui, no estem en un moment normal d'institució sanejada que realment el que mana estrictament és la pilota i el que interessa la gespa, sinó que qui té les claus del fair play és qui acaba tenint més pes.
Això diu la lògica.
Sí.
Per tant, sí. No descartis que acabi passant qualsevol altra cosa.
Que passi el contrari.
Passarà, que es farà però el que digui la porta. Que
això també és veritat.
La
porta i Xavi tindran un pes molt important i després ja hi haurà Mateu Alemany, Deco i la comissió esportiva que també podran dir-hi la seva, però evidentment l'última paraula ja sabem
tanta
com funciona.
Tanta gent dient-hi la seva.
A veure, una de les carpetes serà buscar un nou Busquets, perquè Busquets no seguirà el club. És una de les prioritats del Barça a curt termini. Ja us hem explicat que el nom que més agrada a Xavi és el migcampista de la Reial Societat, Martín Zubimendi, però competeix amb ell per l'etiqueta de candidat preferit, eh? Estem parlant de candidat preferit. A partir d'aquí ja veurem si el Barça econòmicament pot aspirar a alguna cosa. És la portada d'avui de Mundo Deportivo, el migcampista del Bayern, Joshua Kimmich.
Sí, aquest nom que han destapat els companys de Mundo Deportivo, pel que sabem a RAC1, a l'àrea esportiva del Barça veuen en Kimmich un candidat ideal per interpretar el rol de pivot, agrada molt a Xavi i, per tant, en aquest sentit, el veuen per convertir-se en el nou Busquets. A més, també en valoren molt la polivalència i el fet que pugui ocupar també la posició de lateral dret. Consideren Kimmich com un jugador top mundial que milloraria molt les prestacions de la plantilla. Tot i així, també veuen que Kimmich seria una operació tan difícil, ens diuen, com la de Zubimendi pel seu valor de mercat i per haver de tractar amb el Bayern, que ja va ser un os dur d'arrossegar amb Lewandowski. La clàusula de Zubimendi, ja ho hem anat explicant, està fixada en 60 milions d'euros i el valor de Kimmich es calcula ara mateix per al voltant d'uns 80. En aquest cas, però, les ganes de Kimmich de canviar d'aires jugarien a favor del Barça i això podria ser un factor diferencial a l'hora de rebaixar-ne el preu. Ara per ara, però, el que l'entorn del jugador ven de manera oficial és que Kimmich vol estudiar amb calma el seu futur i cada moment el Barça encara no és una opció perquè, entre altres coses, doncs, no ha fet cap oferta i, per tant, no hi ha converses ni negociacions obertes. Kimmich té 28 anys i el 2021 va renovar amb el Bayern fins al 2025. De moment, el Barça està a l'expectativa del que pugui fer i comunicar a Kimmich, que, per cert, no té agents, envers el Bayern. A partir d'aquí entrarien aleshores a negociar amb els bavaresos. També en recorden fonts de l'àrea esportiva blaugrana que a dia d'avui encara no saben amb quins marges de fair play podran treballar perquè encara no tenen inputs de la Lliga sobre el seu pla de viabilitat i la planificació esportiva del Barça, tota sencera, és evident, està pendent d'això per poder avançar i poder prendre decisions sobre si es poden, doncs, poden ser més ambiciosos o menys ambiciosos amb les seves prioritats. Recordem que el més immediat i el més prioritari és poder inscriure Gavi i Araujo.
Precisament, Araujo ha parlat de la seva inscripció i també d'altres temes en una entrevista a l'Uruguai.
Sí, a l'emissora Sport 890. Araujo s'ha mostrat convençut que no hi haurà cap problema a l'hora d'inscriure el seu contracte fins al 2026, un contracte que va signar l'abril del 2022 i que ni en la finestra de l'estiu ni tampoc en la de l'hivern es va poder inscriure. Està feliç i content al Barça i, per tant, no piensan cambiar de aires.
Yo tengo contrato hasta 2026. Lo que pasa que todavía no creo que no se había escrito el contrato de la renovación, pero bueno, creo que ya en breve se va a hacer, pero claro. No hay ningún otro tema. Pero obviamente estoy feliz, estoy contento acá y nada, todavía tengo contrato y eso es lo más importante.
Araujo també ha donat valor a la Lliga aconseguida amb el Barça, una Lliga que ell creu que s'ha aconseguit a partir de dos factors. El primer, que són un bloc, que són una família.
pudimos lograr ser una familia, ¿no? Somos un grupo que somos muy unidos, eso es muy importante, tanto los que juegan habitualmente como los suplentes, como los que van rotando, siempre con buena disposición, siempre con buena cara, y cuando le tocó jugar siempre dando lo mejor. Y creo que sobre todo eso, pudimos formar un grupo muy lindo, con la gente joven y también lo más veterano.
I el segon factor, ser tan sòlids en defensa.
Es espectacular, y más sabiendo cómo veníamos la temporada anterior y que nos metían muchos goles, que para ganar teníamos que hacer más de 2 goles siempre. Creo que era importante esta temporada, defensivamente sobre todo, tratar de que no nos metan muchos goles, y creo que lo pudimos lograr y sobre todo mostrando un gran nivel.
Les imatges de la invasió de camp del derbi van donar la volta al món i també li han preguntat per com ho va viure.
Nosotros estamos festejando ahí como generalmente hace el campeón, ¿no? Estamos todos juntos dando la vuelta, sin ninguna intención de nada, solamente festejar porque habíamos salido campeón. Y bueno, cuando vimos que entraba la gente, corrimos porque bueno, no te vas a poder enfrentar en el medio de la cancha, porque claro, estás en campo abierto y te pueden pegar de cualquier lado. Entonces, lo primero que hicimos era ir al vestuario y resguardarnos ahí e intentar evitarlo.
També li ha dedicat lluances a Busquets i també ha dit que no parlen de Messi, però que sempre és benvingut.
Ara que deia això de la invasió de camp.
Pensava que ja no sortia el nom de Messi.
Tranquil·la, queden molts dies i és molt llarg l'estiu.
És que ara ja la prioritat és inscriure i tal, i després, ara ja va Kimmich o continua Messi aquí a la llista?
Clar, a la llista de prioritats.
On està Kimmich, on està Messi?
I va Messi.
Si està Messi, Kimmich no hi cap.
No hi cap.
Per això, quina és la llista de prioritats?
Però és que el que jo plantejo, que ho dèiem ara a la redacció fa una estona, és si tu el que fas és prioritzar fer l'encaix necessari perquè hi entri Messi, si tu al final renunciaràs a prioritats com per exemple tenir un bon successor de Busquets.
Cosa que em
sembla, la meva pregunta és el com a club, aquest nivell de sacrifici de quines són les teves necessitats està ben equilibrat, està
no.
Ben...
Això si tu prioritzes Messi abans que qualsevol altre reforç, no està equilibrat.
A mi
ni està
em costa
pensat.
Pensar que algú prioritzi Messi per davant d'un relleu de garanties de Busquets.
El de màrqueting. Això ho pot prioritzar el que veu números en el seu cap.
La palanca Messi, no?
I no veu futbol, i no està pensant en futbol.
Sí, però escolta, aquests dies escoltant el vicepresident Eduard Romeu, que va estar
al Mundo Deportivo,
li preguntaven per el valor de Messi, que suposava l'arribada de Messi a nivell econòmic, que és la pregunta número 1 que t'has de fer quan et planteges el retorn de Messi, i no hi havia resposta.
Bueno, clar, perquè
és que no ho sabien.
Perquè és molt aeri.
Llavors dius, com no ho pots saber si realment
no,
és la prioritat?
No saps, perquè no se sap. Home, perquè tu no pots.
Fer,
és molt difícil de calcular. Que
jo crec que una estimació sí que l'has de
saber. Però clar, no es pot tirar a la piscina amb estimacions.
Igual, ja, jo, però jo el que crec... els plans de viabilitat, pugui, perdona, estan plens d'estimacions.
Sí, però has de fer una estimació i no cagar-la. Perquè el que també et pot passar és que tu fases una estimació X de que venint més, si ho he sentit 200, 300, mil, bueno, no sé quines bestieses he sentit, sense tenir en compte, després li està pagant aquest senyor també, que després, per portar Messi i no haver prioritzat les necessitats esportives de l'equip, l'equip s'estanqui. I si l'equip s'estanca, ja pots tenir a Messi, que a mig llarg termini
no et servirà per res.
Vull dir, serà pitjor el remei que la malaltia.
Un segon.
Jo crec que el tema Messi, insisteixo, el veuen amb bons ulls o romàntics o
nostàlgics
o gent que va amb l'Excel i que només veu números i que ha posat, per exemple, els preus de Montjuïc a... els preus que els ha posat, els abonaments.
Ara va explicar a la porta que
bueno, si s'ho clar, perquè, home, pues han reculat, s'han donat compte que el senyor Alextel pues,
han només reculat, ha valorat, però han explicat
només ha valorat
com ho faran.
La fredor de les xifres
i ha hagut de... Perquè és un capítol per la setmana que ve.
Ah. No us ho penseu,
que el jurista té els seus tempos.
De veritat, clar. És que
ni un dia tranquils.
Com pretenem saber les coses abans d'hora.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes, aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 30 de març del 1942.
I el número de la sort, el...
el 3.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.